i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Principat. Andorra 107.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
¿Quieres ver al español como un auténtico VIP? LBApuestas.es te regala 3 entradas dobles en palcos VIP en el campo del español para este próximo partido. Regístrate en LBApuestas.es, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre de usuario a promociones@LBApuestas.es. Repetimos. Envíanos tu nombre de usuario a promociones@lbapuestas.es y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. lbapuestas.es, diversión en juego.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Molt bona tarda. Després ho explicarem millor, però avui s'ha conegut que l'Espanyol ha tornat per tercera vegada a desconvocar el seu viatge a Líbia. És un tema una miqueta estrany, ja que havíem d'anar a final de la Lliga, vaja, després a l'agost, i ara doncs havíem d'anar a aquesta aturada de la competició. Se'ns havia dit i se'ns havia comentat que seria justament aquest divendres, però sempre passa alguna cosa que impedeix aquest viatge. Alguns diuen que aquest viatge ja no es farà mai, però la realitat és que hi ha interessos perquè el club hi vagi, perquè Líbia podria ser la porta d'un negoci molt important pel club. Hi ha moltes més coses a banda d'aquest partit, però aquest partit s'ha de jugar. També és veritat que els que han d'anar a jugar no volen fer-ho. Els jugadors, parlem. Cal entendre que no és un país estable, que hi ha problemes reals de violència, però també que al cap i a la fi són empleats del club. I que altres empleats del club ja hi han anat abans. I al cap de la fi, aquest país Espanya, Catalunya, Barcelona, també fa 4 dies hi havia terrorisme i hem organitzat fins i tot tot tipus d'esdeveniments esportius, inclús unes olimpiades, o sigui, en fi, ara l'ambaixada espanyola ha donat raons per no anar, però el cert és que abans hi podíem haver anat. Per exemple, com hem dit, doncs al final de la Lliga i els jugadors no van estar gens per la labor. També és cert que es veu que la darrera vegada que algú molt important els va dir que havien d'anar, des del vestidor algú va contestar: vale, però tu també hi vens. El cas és que hem d'anar o tornar als calés. Gairebé 250.000 euros. A veure qui li posa el cascabell a aquest gat. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel, per tot Catalunya i el món, via internet i al Principat d'Andorra, i el nostre avui equip al complet, amb la Laura Bertran, que s'estava barallant amb la impressora, però sembla ser que al final ha guanyat la guerra. Sí?
Ha tingut un final feliç, sí.
Sí? Quatre crits que ha costat la cosa, però no passa res. Després l'Ignacio
Miguel,
avui doncs, que porta un ordinador més petit del normal, no sé si és algun tipus d'estalvi que estàs intentant fer o alguna cosa, o què pretens?
No soy... quizás es superstició, però no lo voy a contar.
Vale, d'acord. I doncs avui a Pericos Online... perdó, i al Mario Ramírez, perdona, Mario, que no t'havia dit res, controlant tu tot darrere el taulell de so. I avui a Pericos Online.radio, ara sí, parlarem amb el president de la MAE, Ferran Marín, per conèixer més detalls sobre la Junta d'Accionistes que ens espera aquest dijous, i després doncs farem tot el que fem sempre. Parlarem dels titulars, parlarem... Miguel ens explicarà què ha passat avui a Sant Adrià. Tot això de la mà de qui es porta, Francesc Vies. Som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bona tarda, senyora Bertran.
Molt bona tarda.
Respirem, molt
això,
bé.
Això, he hagut de fer un sprint per arribar aquí amb el guió imprès.
No es preocupi, igual si no l'altre dia ja expliquem quatre coses. Important, perquè resulta que el nostre president Joan Collet, a dos dies de la seva reelecció, està de moda, d'una banda perquè s'ha conegut justament aquesta tarda que l'han nomenat membre de ple de la Junta Directiva de la Real Federació Espanyola de Futbol, i d'altra... també perquè recordem que ahir va més o menys amenaçar o insinuar que podria haver-hi una vaga, i Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, que ja l'ha contestat.
Exactament, anem a explicar-ho tot una mica. La Junta Directiva és un dels principals òrgans de govern de la Real Federació Espanyola de Futbol i és la responsable de la gestió de la federació, a més d'assistir al seu president en la presa de decisions. Amb aquest nomenament, Joan Collet podrà a partir d'ara participar també com a directiu en el principal organisme del futbol espanyol. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà presència i veu en un fòrum clau de decisió i de representació del futbol.
Ja està bé, perquè recordem que hi havia hagut una polèmica perquè l'Espanyol era absent els últims anys. Amb la presidència de Ramon Condal era absent absolutament de tota representació en aquests organismes on s'hi ha d'estar, més que res perquè et vegin i que, mira, doncs, guanyis una miqueta de respecte. També és curiós que això hagi sortit justament l'endemà de l'amenaça de vaga. No diem que tingui res a veure, perquè aquestes coses ja sabem que estan premeditades de fa molt de temps, però no deixa de ser curiós. Però, a banda de tot això, doncs, el que s'ha conegut aquesta tarda, no?
Exactament, Joan Collet també està en boca de tots arrel de les seves declaracions d'ahir quan va dir que no descarta una vaga dels clubs de futbol d'Espanya. Aquest desafiament ja ha tingut resposta, i el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha dit que Collet s'ha equivocat amb les seves paraules i que sota el seu punt de vista el repartiment dels drets televisius està més igualat i es continua lluitant perquè encara ho sigui més.
Si ell diu que estava a un 6,5, no? I finalment, doncs, això del 6,5 m'agradaria veure com el calcula, perquè jo, en algun cas, crec que hi ha una diferència moltíssim més abismal. I que diu que quedarà sobre un 4,5, no? És
exactament
el que ha dit Tebas.
Sí.
No sé, bé, tinc aquí el Ferran Marín, que després l'entrevistarem més àmpliament, justament preguntant-li sobre la postura de la MAE, Associació de Petits Accionistes, respecte a aquesta junta que esperem, no sé si ho esperes tu també, Ferran, que sigui més tranquil·leta que l'anterior.
Molt més tranquil·leta.
Espero que sí. I esperem tots, pel bé de l'Espanyol. Però en qualsevol cas, ara estàvem parlant, no? Aquest tema, evidentment, que una mica és a vegades una lluita en el desert, perquè doncs, finalment això dels drets televisius sembla que només li interessa l'Espanyol i un parell de clubs més. La resta, els grans, ja els hi va bé. Els que no són tan grans estan més o menys contents perquè encara poden tenir una certa preeminència dins de la Lliga, que els permet, per exemple, anar a la Champions. I els petits doncs estan tots seduïts per la màgia del senyor Tebas. Així que l'Espanyol, Sevilla i quatre més, o menys, encara jo crec que són cinc clubs, que estan lluitant per una cosa que no té gaires visos de poder solucionar-se. I va parlar també després Collet ahir que podia tenir una incidència d'uns 10 milions d'euros al pressupost. Tu suggeries ara, que estàvem parlant una mica off the record abans, de que per què no anàvem al Tribunal de la Competència, no?
Sí, sí, és un... Ara, també entenc que millor des del club doncs no... potser tindrà les seves conseqüències també, però veig més viable el tema d'anar al Tribunal de la Competència que no potser dedicar
una vaga, no?
Una vaga quan no tens un suport, perquè em sembla que és evident doncs, que...
És que una vaga seria un plante, no?, d'alguns clubs, perquè clar, evidentment...
Però, si fas un plante de 5-6 clubs, em sembla que poca cosa en traurem.
Jo penso que sobretot seria molt més efectiu, doncs potser una mesura de força a nivell... de crear una mica de polèmica, no? Potser no presentar-se a algun partit o presentar inclús algun... no sé, fer algun tipus d'història que... Perquè aquest jo crec que és un tema que només ens interessa o que només és motiu de debat entre els pericos, no? En els quals hi ha, evidentment, unanimitat, però la majoria de l'estat espanyol jo no sé si això preocupa molt. I recordem que això doncs es decideix a Madrid, perquè aquí no tenim res a fer. A més, el senyor Collet, doncs, ahir fa una diguéssim, conferència davant d'un munt de persones, la majoria són del Barça, no ens enganyem, no tindrà gaire suports d'aquesta Catalunya que evidentment ja li interessa les coses com estan. I és així. Llavors, clar, és una mica un brindis al sol. Després potser en parlem una mica més de tot plegat, però clar, difícil serà que aquesta lluita en solitari porti... No dic que no sigui... És una causa evidentment justa,
sí,
però no...
Sí, que és justa, però és l'únic lloc d'Europa on passa aquestes coses. Però si no tens un suport majoritari, malament.
Malament. Molt bé. Una altra notícia que ha sortit avui, justament a Pericos Online, anàvem dient que si hi havia un dia que viatjaríem a Líbia era el divendres, però al final s'ha sabut que no hi haurà viatge a Líbia.
Exactament, el club tenia intenció de fer un viatge a Llampec aquest divendres, aprofitant l'aturada de la Lliga i també per complir amb el compromís pendent des de l'agost. Aquell mes ja van haver d'ajornar per recomanació de l'ambaixada espanyola a Líbia i del Ministeri d'Afers Exteriors davant la inestabilitat que viu la zona. José Rivera, ambaixador espanyol a Trípoli, ha desaconsellat novament efectuar el viatge. Recordem que abans d'ahir va ser detingut a la capital de Líbia un dels dirigents d'Al-Qaeda, acusat de planificar l'any 1998 els atacs contra les ambaixades nord-americanes a Kènia i Tanzània. L'Espanyol, tot i que tenia un altre tipus d'informes, ha decidit finalment acatar aquestes recomanacions diplomàtiques i es veu obligat per segona vegada a posposar aquest compromís.
Bé, ja ho hem dit a l'entradeta, doncs és una mica a veure qui li posa el cascavell al gat, perquè resulta que els jugadors no volen anar. O sigui, això ja us ho vam avançar ahir, més o menys, però ja us ho donem. Per cert, que els jugadors no volen anar, tot i que, diem abans, o sigui, són empleats, alguns d'ells, doncs, els que diuen no es devem al club, això ho diuen portes en fora, portes en dins, doncs posen el crit al cel. Alguns d'ells, inclús, avui hi havia gent que parlava, diu, ja veurem com hi haurà algun lesionat, hi haurà algun tipus de jugador que hi haurà alguna absència notable en aquesta expedició a Líbia.
Ovarios a la vez,
Ovarios a la vez.
Enteritis, que se coge...
Alguna plaga, sí, alguna cosa. Però en qualsevol cas, l'ambaixada que ens ha deslliurat de tenir que doncs, passar per aquest conflicte. Però hi han dues versions dintre ara mateix, dintre el club. Una és que finalment, després de tres vegades que els hem dit que no, aquella gent doncs, potser ja ens exigiran els diners. Es parlava de 250.000 euros, que ja han estat gastats. Això és el més dramàtic. I hi ha una altra versió que diu que no, i és una versió doncs, que té, com si diguessin, adeptes a les elites del club, a les altes esferes del club, que diuen que no, perquè, recordem, ho hem dit abans, que aquest viatge a Líbia significaria la porta per molts més negocis, que ja estan emparaulats, però clar, com és obvi, els senyors de Líbia el que volen és complir la primera part del tracte, o que es vegi complerta la primera part del tracte, que era un partit amistós. Un partit amistós que recordem que ells mateixos ja van anunciar que hi ha un acord televisiu per fer, estava tot preparat, i al final de la Lliga, doncs, aquí sí que jo crec que va ser més les pressions del vestidor, va dir, senyors, no hi anem. Recordem que al principi es deia que anava primer el primer equip, després el B, que hi havia una espècie de gira conjunta que ens volien ensenyar al país. Allò es va paralitzar, va quedar en un no-res. Després va haver-hi, l'11 d'agost, es flatava un xàrter directe, el qual estava abonat per alguns periodistes ja, que anava Tottenham, Líbia, el Trípoli, vaja. Tampoc es realitza aquest segon desplaçament i finalment doncs, aquest tercer avortament d'un compromís que finalment algun dia jo crec que tindrem que com a mínim donar la cara o bé davant aquesta gent o bé celebrar-lo, ja veurem què passarà amb tot plegat. Després escoltarem algun jugador com el Sergio García i també en David López que s'expressen en aquest sentit. Bé, ja tenim Laura data pel derbi i és ben sorprenent, jo crec que serà una cosa, vaja, mai vista.
Sí, perquè el partit que es disputarà al Camp Nou serà l'1 de novembre a les 9 de la nit. Abans hi haurà un Espanyol Màlaga a Cornellà al Prat dimarts 29 d'octubre a les 8 del vespre.
Però clar, el més curiós és que aquest 1 de novembre a les 9 de la nit és un divendres.
És un divendres.
O sigui, jo sincerament ja no entenc res i que algú m'expliqui com és possible que un divendres a la nit sigui televisivament important o rendible, doncs vendre, entre cometes, un derbi com aquest. Jo sincerament no ho entenc. M'agradaria que algun cervell pensant de... Alguna vegada tenim que anar a buscar algun cervell pensant de Media Pro o de qui tingui els drets televisius de tot això, i que ens expliqui quina és la estranya teoria per la qual doncs, es pot programar un derbi com aquest doncs, amb un 1 de novembre a les 9 de la nit un divendres. Jo no ho entenc.
Alguien les engaña, ¿eh? Porque anteriormente se decía no, para que se vean otros mercados como el chino o el japonés. Yo estuve en Japón y estuve en el Japón en un Barça-Madrid Y no te creas que la gente se movilizaba y se iba a los bares a ver el partido, ¿eh?
Y que aparte no... en Japón serán las 4 de la madrugada.
Por eso, que al final...
En fi. No, i justament també recordàvem fa poc doncs la José Antonio Camacho, que quan el van, que estava, recordem, a Xina, sí. I vam parlar justament també i va dir, no, no, si aquí a Xina prou feines tenim per veure el Madrid algun dia, perquè aquí no s'entera ningú de res, perquè
això és immens.
En fi, tot és una gran...
s'enganya.
És una gran mentida o hi ha una enginyeria aquí que financera comparable a la que té l'Espanyol en els seus comptes, que després ens ho explicarà Ferran Marín, que no és poca cosa. Molt bé, justament parlaven de David López abans, justament que és, ha estat entrevistat pel Dani Balaguer aquest matí al programa Zona Mixta de Ràdio Estel i ha explicat algunes coses de l'actualitat, no?
Ha parlat bastantes coses. Comencem perquè ha parlat primer de la situació de l'equip després d'aquestes 3 derrotes consecutives.
Bueno, sincerament, no ho sé, no? Si ho hagués sabut ja ho haguéssim arreglat, no? El que passa que sí que està clar que ara estem passant per una etapa bastant dura, que havíem començat molt bé, havíem creat unes expectatives molt, molt altes i, bueno, i ara doncs, ens han vingut 3 derrotes consecutives que ens han fet molt mal, no? Però si et poses a mirar, ara mateix tenim 11 punts, estem a meitat de taula, i hem jugat contra equips que estan a la part alta de la classificació, com Villarreal, Getafe, València, Bilbao, i ara sobre també ve l'Atlètic de Madrid, no sé. Jo penso que en línies generals estem fent una bona temporada.
Molt bé, què més ha dit aquest home?
Doncs també, ja que avui s'ha conegut, com estàvem comentant ara, el calendari dels propers partits, David López ha dit que pensa que es tornin a juntar els 3 partits en una setmana.
Sí, sí. La veritat és que el calendari que ens toca no ens favoreix gaire, no? Perquè en una setmana es tornen a jugar 3 partits i els 3 força complicats, i a sobre l'últim és contra el Barça, al Camp Nou. La veritat és que no ens favoreix gaire el calendari. Però bueno... ara tenim aquesta setmana per descansar i agafar forces per tornar a començar i passar aquests 4 partits, que serà molt complicat.
Molt bé, i penso que més ha explicat també alguna coseta més, per exemple, sobre aquest tema que parlàvem abans, no? Del viatge a Líbia. S'ha expressat,
sí,
també Javi López.
Ai,
David López, perdó.
Sí, és normal, aquí
sí,
ho passa.
Sí, és que hi ha Mos López.
Doncs això, ha comentat una mica la posició del vestidor després que s'hagi tornat a anul·lar per segona vegada aquest
tercera.
Viatge a Líbia.
Tercera, no t'ho deixis, tercera.
Bueno, la veritat que era un viatge una mica complicat, no? Per la situació en la que es troba el país. I bueno, això ja són coses del club que toca mirar pels seus beneficis i els seus interessos i bueno, si no es pot anar ara, ja s'anirà més endavant.
Això que ha dit ara, si no es pot anar ara, ja s'anirà més endavant. Doncs aquest és el tema. Veurem si finalment hi anem o no hi anem, però és un tema que ara mateix s'està posant una mica ja complexa, perquè jo amb Líbia no me n'amistaria. Ja t'ho dic ara, Ja t'ho dic ara, perquè no fa molt bo la pinta. Molt bé. També ha parlat del Barça, no? Justament avui se'n coneixia, doncs, aquesta notícia que hem parlat ara, el calendari, ja sabem una data més del calendari, ens ho van donant a comptagotes i sabíem aquest derbi del Barça i sempre ha explicat, doncs, que sempre els hi fa gràcia, no?
És una motivació especial, sí, un derbi.
Home, està clar que contra el Barça sempre hi ha hagut una rivalitat especial, no? Més quan estàs en el futbol base, és el rival a batre i li agafes ja una mica de coratge, no? I sí. Intentar, sempre és el rival que intenta superar.
Doncs a veure, m'agradarà veure aquesta parella de pivots... un han passat per l'Urana, però que ja el té molt oblidat, Víctor Sánchez i David López, perquè recordem que l'any passat doncs va ser un dels partits on es va dir que no havíem competit, el propi Aguirre ho va dir, i l'únic que va repartir una mica d'estopa va ser Baena, que d'aquí, d'aquellos polvos vienen estos lodos, de la no salutació de Baena a Messi. Ja veurem a veure si aquests dos també saben el que és un derbi i actuen en conseqüència. Per últim, ha parlat del proper rival, no? També de l'Atlètic de Madrid.
Exacte, és el proper partit contra l'Atlético de Madrid, i ha dit que serà complicat, però que sempre es pot batre la seva imbatibilitat.
Home, la veritat que estaria molt bé, no? El que passa que bueno, l'Atlètic de Madrid ve molt fort, ve amb molts partits ja imbatuts fora de casa. Serà un partit complicat, no? Però no hi ha res impossible i sempre hi haurà algun moment que tinguem que trencar aquest rècord d'imbatibilitat, no? L'Atlètic de Madrid.
Molt bé, doncs a veure si és veritat. Per què no, eh? Perquè l'Eric de Madrid també és un pupes i ara ja s'ho prometen molt felices i jo penso que pot ser, pot ser. No ho veig improbable, no ho veig improbable que com a mínim treure-li algun puntet.
Això, un empat.
Perquè ho han guanyat tot. I llavors això doncs, tampoc pot durar gaire. Molt bé, una necrològica. Avui ens ha deixat l'exjugador de l'Espanyol Josep Maria Pujol Duran.
Exactament, ha mort als 83 anys. Va jugar a l'equip blanquiblau durant la temporada 50 i 51. A més de militar també al Vilanova, Cartagena i Naval. Durant la dècada dels 70 i principis dels 80 va jugar amb els veterans de l'Espanyol. I també va ser el fundador de la penya blanquiblava de Vilanova i la Geltrú, d'on era natural l'exjugador i directiu també d'aquesta mateixa penya. L'última adeu a Josep Maria Pujol es farà dijous a les 10 del matí a l'església de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú.
Doncs en pau descansi aquest exjugador. I acabem amb una dada doncs, ben curiosa. Compte, segons un estudi d'Ashley Madison, Ashley Madison, que va ser patrocinador nostre, sí, els seguidors de l'Espanyol són els més infidels de la Lliga. Mare meva.
Atenció, perquè s'han fet un estudi entre 9.000 homes que estan registrats en aquesta web i el promig típic d'aventures extramatrimonials per any dels homes és de 2,42. Doncs bé, vale, atenció vale. Als pericurs...
O sigui, per això no vol dir tots els homes, que quedi clar. Alguns homes.
No, exacte. Els
o sigui, entre els que cometen infidelitats, doncs, justament... és 2,42, que jo el de 42 no ho entenc, però dius un dia que s'ho pensen i no ho acaben de fer. Vale, d'acord.
Però atenció, perquè ja aquesta xifra sí que és molt clara, els pericurs quasi la doblen i arriben a les 4 aventures anuals.
Mare meva, com som d'aventureros.
Qui dieu que són els següents en liderar aquesta llista? Bueno, tu tens la xuleta aquí.
Jo tinc la xuleta, sí.
Miguelet, tu no estàs aquí en esta lista?
Yo diría que Real Madrid.
Sí.
Ah, ya voy a mirar,
no, os prometo que no lo he mirado, ¿eh? Os lo prometo. Me juego el tercero. El tercero diría que el Atleti.
No.
¿Ves? No, no. Fallado,
el tercer no. Són els valencians, que també són molt, ja se sap, molt falleros, els valencians.
I en quarta posició estan els de l'Atlético de Bilbao.
Vaja, i allò que fa fred allà al nord. T'has de buscar el liu. I dels més fidels, no? Són els de l'Elx i el Getafe... Getafe perquè n'hi ha
pocs. Hi ha uno, no ens ha fet clar.
Exactament. I després del Llevant, Osasuna i Granada amb 0,62. Granada no, Granada són, no són molt de buscar liu. Ja està bé, que siguin fidels. Home, però a veure, som tan fidels al nostre club que alguna vegada ens tenim que cometre alguna infidelitat.
Algun lloc, sí, s'ha d'escapar.
Però bé, jo crec que em sento una mica culpable perquè donat que nosaltres vam anunciar en el seu moment d'aquesta web, aquesta altra web, doncs jo crec que hem fomentat la infidelitat.
Potser hem sigut nosaltres que hem inflat aquestes estadístiques.
Doncs demano perdó en nom de Perico Sanguin a totes les dones d'aquests homes infidels que han comet aquestes infidelitats absolutament reprobables. Reprobables. Molt bé, tot això, gentilesa, com sempre, de Garretilla Ester.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs avui teníem opiniòmetre del diari AS. Ja sabeu que cada dimarts i cada divendres us preguntem als internautes de Pericos Online doncs què penseu de determinats temes. La pregunta d'avui era justament si veieu bé, si faríeu una vaga, com proposa Joan Collet, per queixar-se o per protestar dels drets televisius, del repartiment injust dels drets televisius. A veure què diu la gent.
Comencem amb Medifam, que diu: cualquier cosa que mejore el basurero en que actualmente se ha convertido esta liga puede ser válido.
Vaja.
Pericón diu: huelga no, las consecuencias serían desastrosas por las represalias, pero sigo diciendo que lo más efectivo es golpear donde más duele. En este caso, las aficiones del Barça y el Madrid, que son a los únicos que escuchan. El resto no existimos, ¿para qué vamos a negarlo? Mi propuesta sería llegar a un acuerdo común, los 18 equipos de primera, y cada vez que alguien visite el Bernabéu o el Camp Nou, en el minuto 1, balón cogido en las manos. Tío, a la calle por roja directa. En el
vale,
minuto
uno
dos,
menos, ya
igual.
Quedan 10. Minuto 2.
Minuto 2 igual.
Minuto
en el
tres.
Minuto 3 igual. En el minuto 4, partido suspendido.
Un momento, coger el balón con las manos no es roja directa. Això ho hauries de fer en tot cas dos vegades, Perquè, clar, no és roja.
Bueno, però coges el balón con las manos y juegas al rugby, seguro que te saca roja.
Això sí, no, també pots fer alguna altra cosa, sí. Però vull dir, ho dic perquè, home, que li falla la teoria. Perquè el que vol és que en vagin expulsant Fins a... Minut. Clar, un cop que hi ha menys de 7 jugadors, dos, ha suspès el partit. No? Això és el que vol, no?
Sí.
Bueno,
va I bé. Això fer-ho en totes les jornades, eh?
Sí, o sigui, que ho fessin tot, sí, estaria bé. Home, jo et dic una cosa. Aviat les granotes tindran pèl. Perquè és molt més probable que el que diu aquest senyor, sobretot perquè els 18 equips, 18, es posessin d'acord contra Barça i Madrid. Impossible. Sí.
Es algo semblant al que diu en Pericado. Diu, la única solución es que el Barça y el Madrid abran el grifo. Y esto no va a pasar nunca, ya que deben pagar a sus estrellas y renunciar a 30 o 40 millones cada uno y renunciar a tener la plantilla que tienen hoy en día.
Clar, 30, 40 o més, eh?
Sí.
Jo penso que segurament 50, fins i tot, perquè, clar, serien, 100, imaginem, 100 milions menys a repartir entre 18 equips... Doncs,
Podria fer també un fons de per descens,
sí,
i alguna cosa.
No, clar, però o sigui, imagina passar un pressupost, o sigui, per això, vull dir, d'una facturació de 150 a passar 100.
Un càlcul que em sembla, no sé si seguint el model anglès, cobrarien 80 milions.
80 milions, clar, imagina't reduir gairebé a la meitat o 60 milions, impossible, és que no deixaran, no obriran la mà, i això tampoc ho legislarà, qui ho ha de legislar, perquè... Jo avui justament faig un article, demà surt un article amb el diari en aquest sentit, dient que segurament des de la transició espanyola l'única cosa que ha posat d'acord a la gent de Barcelona i de Madrid és el de repartiment televisiu. És així, perquè o sigui, és una cosa que no causa protestes a Catalunya ni causa protestes a Madrid. Ja està, tothom content. El primer equip de Madrid està content, el primer equip de Catalunya està content, el primer equip, el segon equip de Madrid també està bastant content perquè, doncs mira, té les migajes de tot plegat, però clar, és un bon pessic. S'ha acabat el debat. Aquesta és la realitat, que no la volem posar de relleu. Escolti'm, facin el que vulguin, però la realitat és la que és. Que volem muntar un escàndol? Faci-ho, senyor Collet. Jo ara mateix dic que jo recolzaré totes les accions que faci Joan Collet, si són contundents, ni que siguin espectaculars com aquesta que diu aquest senyor, o bé no presentar-se, o bé generar un escàndol. Però que, clar, tinguem clar la força que realment tenim, perquè jo crec que moltes vegades ens pensem que som plenipotenciaris, i l'Espanyol, dintre del concert de la Lliga Espanyola, pinta ben poc. És així. Llavors, ho hem d'admetre. Que Espanyol digui una cosa és com si, ho vaig dir ahir, com si Txèquia diu que s'ha de suspendre la Unió Europea. Perfecte, molt bé. Doncs a veure si la senyora Merkel li fa cas. Seguim, llegim un parell de més.
Más Español com diu, esto no vale de nada. Si los demás equipos no nos apoyan, yo intento armar, ya lo intentó armarla un poco el presi del Sevilla y no consiguió el apoyo de casi nadie. Y si las críticas de los medios, bolerdos y merengones, nada que
sí,
hacer.
Sí, no, res més, res més. És així. O sigui, una mica trist, però jo penso que va per aquí la cosa. Molt bé, no sé, de tota manera, si amb aquesta depressió que ens agafa una mica perquè no quadren les comptes, podríem fer alguna cosa, per exemple, Ferran, què et penses? Fosprin, no sé si ho saps, que és de sòria natural i és un complex vitamínic que et dona 100% d'energia. Jo no sé si quan la gent es presenti les comptes hi haurà una depressió generalitzada, si podríem repartir entre el públic de la Junta d'Accionistes una mica de Fosprin, o serà pitjor perquè la gent s'accelerarà molt i llavors podrà haver-hi lío com la temporada passada. Tu què creus?
Hola. Doncs, primer, jo tampoc crec que hi hagi massa assistència, malauradament.
Certament.
Probablement serà com d'aquí a 2 anys, unes 200 persones. I bé, quina serà la reacció? Doncs pues, bueno, esperem que sigui raonable, dintre de la raó i que no es desmadri com l'altra vegada, però bé...
Sempre és imprevisible, no?
Sí, sí, sí.
Bé, molt bé, recordem ara, tornant a la Puli, que... Fosprin el pots trobar a la teva arboristeria, Miguelet, també a la teva.
I, no, sí, jo he jugat un partido
i t'has pres un Fosprin, t'ha anat bé.
I hem ganat 8-1.
Fixa't, però has guanyat a Ràdio Marca, no? Heu
sí,
guanyat? Ho sé, molt bé, estic enterat. Molt bé, doncs ja saps que t'ha anat molt bé i que la pròxima vegada que hi vagis a la teva arboristeria reclama el pràctic necessari multiusos que te'l donen de regal amb el teu pack de Fosprin. I recordeu que doncs, Fosprin és de sòria natural i nosaltres anem a fer una mica de publicitat y tornem de seguida. Una mica més.
Restaurante para picar Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado. Arroz con esturión. Tataki de atún. Garbanzos con bogavante. Cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco. En calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Sant Adrià, avui.
Molt bé, senyor Miguelez.
Hola, què tal?
Molt bona tarda. Explica'ns una miqueta què ha passat avui a Sant Adrià, que estava tothom amb Líbia i tothom en lius diversos, no?
Sí, efectivamente. Ha habido entrenamiento, pero como si nada, porque por allí el pensamiento, la palabra, lo más oído era Líbia. Trípoli, no se viaja, esto era lo que más se hablaba, y de hecho también ha hablado Sergio García, que ha sido el jugador que ha salido a rueda de prensa para hablar de diversos temas, pero uno de estos, de ellos, como te digo, era el de Libia. Y antes de contaros todo lo que ha pasado, quiero que escuchéis su opinión.
Nos han comunicado que al final no se viajaba, ellos han dado pues bueno sus explicaciones y eso, y nosotros somos los jugadores, no, los que mandan es el club y nosotros nos debemos a ello.
Molt correcte també, però de tota manera ara vaig a fer una mica d'autocrítica en el sector premsa, perquè penso que avui a la roda de premsa doncs és veritat que el senyor Sergio García doncs no, és molt millor als terrenys de joc que no pas a les rodes de premsa.
En verdad.
I no és que estigui ni doni molts titulars ni digui moltes coses. Però avui la premsa tindria que, jo crec, haver tirat una miqueta més de... Tindríem... Jo no sóc, jo sóc un assimilat, no? Però en qualsevol cas faig mea culpa també, acte de contricció. Tindríem que haver estirat una miqueta més del fil i que parlessin els jugadors, per boca del seu capità, i diguessin si realment doncs, no volen anar, si realment s'expressessin en públic, perquè jo penso que avui doncs, es podria haver parlat una mica més de tot plegat.
Però Sergio no hubiera entrado al tramo.
Bueno, però si li preguntem quatre vegades... Si li... Home, Guacaso...
Guacaso t'hubiera dicho que no quería viajar, que era una locura.
Era un... Vaya. Claro. Però de tota manera, a Sergio se li podia haver tirat una miqueta més de la llengua i ho hem d'intentar fer.
Sí, perquè solo ha recibido una pregunta de este tema tan hablado. En fin, y por lo demás, pues bueno, un entrenamiento bastante largo, como es habitual, después de un día de descanso. Han estado 2 horas entrenando, trabajo intenso, con Héctor Moreno y Matieni siguiendo con sus recuperaciones, trabajo diferenciado. Uno yo creo que un poquito más avanzado que otro, porque Matieni ya ha empezado a correr por el césped, ha tocado balón el solo. Sin embargo, Héctor Moreno ha estado más en el gimnasio, si no se le ha visto casi el pelo. Y por otro lado, como te decía, ha sido Sergio García el que ha salido para de nuevo dar la cara. Como decimos, de Libia no ha hablado mucho, pero sí que ha hablado de cómo está el Español actualmente, de cómo está el vestuario, de cómo han asimilado estas 3 derrotas y cómo se plantean el futuro más cercano, que es el Atlético de Madrid.
La verdad que el equipo pues está pues bueno, dolido, porque estas 3 derrotas pues no las contábamos con ellas y bueno, la verdad que bueno, que siempre es duro pues perder un partido y si son 3 pues muchísimo más, pero bueno, el equipo está convencido de que esto va a ser muy largo, que está convencido de revertir otra vez los resultados negativos y otra vez volver a la senda de la victoria y la verdad que el equipo tiene muchas ganas de poder volver a ganar un partido.
Doncs bé, doncs ganes de guanyar, evidentment, i aquesta aturada de la Lliga que pot servir una mica per... Això m'ha agradat una mica, doncs, repassar errades, veure si realment a nivell col·lectiu es pot intentar buscar una mica els mecanismes col·lectius que a principi de Lliga doncs, havien anat bé, intentar buscar una miqueta reeditar-los o incluso arreglar les errades, no?
No, és bon moment, per fer un parón després de tres partits seguits, que no han sigut tres derrotes pausades que haya dado tiempo a reflexionar, no, han sido tres partidos muy seguidos, y yo creo que
bueno, dos y uno.
Bueno, dos y uno, y yo creo que sí que es
Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que s'ha de fer aquesta lectura, perquè doncs ja que hem aturat, doncs intentem arreglar rodes. Però quan perds, les aturades no venen bé. I perquè al final tens una ansietat, i ara els jugadors la tenen, de tornar a la competició perquè tenen ganes de poder doncs, treure algun resultat positiu.
Sí, però és que estas ganes de ganar les tenen des del Getafe. I claro, sí que te hace falta parar, calmar la cabeza, pensar, reflexionar cómo tienen que salir emocionalmente, cómo tienen que estar. O sea, yo creo que sí que es importante este parón ahora mismo, porque en Getafe ya tenían esas ganas y sí que necesitan, calma, que ya llegarán partidos buenos.
Ja veurem. Molt bé. Alguna cosa més, amic?
No, no, no.
Perfecte. Doncs fins demà, doncs, no?
Sí.
Demà treballes o no?
A les 10:30.
Així m'agrada. Ah, perquè sí. A les 10:30 hi ha porta oberta o porta tancada?
En principi serà porta oberta.
Perfecte, doncs allà t'espero. Molt bé, nosaltres, una falqueta de no res i escoltarem o anirem a l'entrevista amb el senyor Ferran Marín. Bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania. Bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania. Aquesta és l'entrevista del dia. Molt bé, ja estem amb el Ferran Marín de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, president de l'Associació de Mitjans Accionistes i Petits i Mitjans Accionistes, i ara amb ell estic. Tinc tantes comptes, Ferran? Tinc, per una banda, doncs, totes les comptes que vau passar vosaltres en la presentació de fa uns dies. I ara estic aquí mirant una mica tot plegat, perquè, clar, veig números, jo saps que de números no hi entenc gaire, no m'aclaro ni amb els meus, i amb els de l'Espanyol encara menys, però, de tota manera... Doncs, primer, a fer una repassada com estan els temes accionarials, si et sembla. Tu ens pots ajudar, sí, amb això. Per exemple, segons passa el darrer informe, la darrera memòria de l'exercici anual, doncs el bloc, doncs no esperem gaires canvis, perquè el bloc que encapçala doncs, Teo Server, que recordem que és l'empresa de Daniel Sánchez Llibre
i
Ramon Condals, doncs té ara mateix, té un 15% d'accions. Cosa curiosa, ha augmentat les seves accions respecte a l'any passat. L'any passat, recordem que és l'any de la batussa accionarial. Sí. Tenia un 12,57 i tenen un 15,43. És a dir, han comprat accions. Han augmentat la seva
participació. Sí, sí, sí.
Molt bé, després ve en Ramon Condal, amb un 6,83. Tot seguit, una empresa que es diu Santi 1990, que creiem que és en Néstor Oller.
Sí.
Equipos Médico Biológicos, que és el senyor Sergio Olivero, 5,87. I després també sabem doncs, que hi ha altres accionistes de referència i que hi ha hagut també el bloc, diguéssim, Genètica Perica, ha adquirit recentment unes accions, les accions del senyor Gino Pozzo, que han estat per 1,6%. Després també havien adquirit abans el senyor Morales i el senyor Newton, que és una cosa que no ha dit ningú. El senyor Newton va vendre la meitat de les seves accions, tenia 700 i pico mil accions, va vendre uns 400...
700 i pico mil...
Perdó, 700 i mil... Perdó, molt ben apuntat. Bé, així veus, hi ha un tio de monomers que jo em vaig faig... 700 i pico mil euros en accions, això sí, perdó. No sé exactament quin percentatge correspondria, segur que tu així de memòria ens ho
pots dir. El màxim d'accions a l'Espanyol té 406.000 accions, tot a l'Espanyol.
No, em refereixo a quin percentatge... Sí. Exacte, ho estaves calculant així de memòria per...
S'hauria de veure a quin preu ho van vendre i fer el càlcul.
Diguéssim que era uns 700.000 euros, doncs aquests 700.000 euros, 400.000, la vora de 400.000 els van vendre...
Sí, va ser valor nominal, ho podríem calcular, si no, doncs ja...
Sí, comptem amb un valor nominal i després la resta que van al bloc, perquè el senyor Newton ha fet una cosa una mica estranya, primer estava Genètica Perica, després se'n va desdir i ara una mica està un altre cop a l'òrbita de Sánchez Llibre i l'actual president, sí. I llavors serien unes 300.000 accions, que està, perdó, 300.000 euros que anirien per aquest bloc. El senyor Ramió, que també era un petit accionista, però en certa manera també havia estat al Consell, també ha fet una mica el mateix. Ha venut mitja, la meitat del seu paquet als senyors de Genètica Perica, l'altra meitat al senyor López Marcote i el notari, que ara no recordo com es diu, el senyor que també és conseller, espero que em disculpi perquè ara mateix no... Què és el senyor... Ui, com es diu? El senyor... ens falla la memòria. Ja ho recordarem. Bertran. El senyor Bertran. El senyor Bertran... Bueno, perquè és veritat, Laura, però no sé si serà parent teu. Estaria bé de saber-ho, si tens algun parent notari. Doncs, i després sembla ser també que hi ha hagut petits moviments de la senyora Anna Maria Fuster, doncs, que també hauria comprat un petit paquet d'uns 6.000 euros. De tota manera, la cosa, a falta de veure els números de passat demà, que quedarà una miqueta com estava, no?
En quan te refereixes al...
sí, a divisió d'accionarial.
Bueno, sembla que no hi ha gaire canvis, perquè tots els dos bàndols, per dir-ho d'alguna manera, han comprat accions. O sigui que més o menys la cosa continua més o menys igual. L'única cosa, bueno, doncs altres petits accionistes que potser tenien un 1% i tal, doncs s'han desaparegut al mapa.
Bé, i què fareu vosaltres? Amb què votareu? Primer, quantes accions més o menys representeu i a qui votareu?
Doncs només no puc donar-te la dada perquè ara mateix no les tinc. O sigui, això s'encarrega el nostre company, el Joan Avilés, que està ja a Arenys de Mar. Demà tinc que anar a l'oficina nostra, doncs, a recollir les que tingui. I, però, vaja, majoritàriament nosaltres rebem la majoria d'accions en el mateix moment abans de començar la junta.
De tota manera, ja veu avisar que no votareu a favor dels comptes del club ni de la gestió social.
No, votarem en contra, perquè és el mateix punt de l'ordre del dia. O sigui, no puc votar una cosa en un sentit i una altra cosa en l'altre. Tot és el mateix punt de l'ordre del dia, malgrat ser dues coses diferents, però bueno.
Ja. De tota manera, vosaltres heu dit que vau dir que no estàveu d'acord amb els comptes i que hi havia un cert maquillatge, cosa que va contestar ja el senyor Morlanes.
Bueno, no és que ho digui jo, és que ho diu l'editor en el seu informe.
Parla de maquillatge concretament?
Home, no fa servir altres paraules en l'argot. Això fa servir, bueno, manifesta les seves objeccions, que en l'argot se'n diuen salvatats. En primer lloc, doncs, té els seus dubtes sobre la valoració dels actius, especialment en el cas de, doncs, deutors tercers que deuen diners a l'Espanyol. L'altre ja va comentar, i em sembla, el Joan Collet, amb el tema, per exemple, del Racing. El Racing deia uns diners pel traspàs de Marc Torrejón, i finalment, doncs, està en concurs de creditors. Doncs aquests diners no han arribat. Per això manifesta dubtes de que deutes que tenen altres amb nosaltres les puguin fer front.
Sí, podem cobrar alguns diners que es deuen.
Exacte.
I també hi han diferències importants perquè fa el deute net, que sí. Vosaltres situeu en 158 i no 141 milions d'euros.
Sí, això ve
per... I ja no ve d'aquí, ja t'ho dic ara.
No, a veure, això bàsicament és el tema de dos aspectes. Un és el tema de l'activació de futbol base, que ja és una pràctica ja portant temps.
Expliquem per la gent què vol dir això. Vol dir que sí. Li donem una valoració X als jugadors de futbol base, en quant són 14 milions, em penso.
En total, en aquest any han sigut 5, i em sembla que en total haurien de ser, si aproximadament, sobre uns 14-16, diria més aviat. No, perdona, cap a 16 milions.
Cap a 16 milions, és a dir, diem que el nostre futbol base val 16 milions.
El que passa és que, a veure, quan una de les coses de l'actiu és el dret dels jugadors. O sigui, com calcules tu, quan valores tu un dret del jugador? Doncs el preu que tu has pagat per ell en el traspàs. En el cas de que tu poses a un jugador, el fer no haver pagat un traspàs, la normativa diu que no pots activar-lo i no li pots donar un valor, i a l'Espanyol ho està fent.
Bé. Bueno, doncs al final doncs es tracta d'una pràctica una mica, inclús que dius tu que es recomana no seguir.
És que la normativa comptable no t'ho permet.
Llavors, per què ho estem fent?
Perquè entre això i un tema també de que no s'ha aplicat, no s'ha comptabilitzat un veredicte del Tribunal Suprem sobre el tema de les famoses actes d'Hisenda, aquelles que van començar l'any 97... Si no s'ha fet aquestes coses, doncs què resultaria? Doncs resultaria, doncs, que el patrimoni net de l'Espanyol, que és la diferència entre el que tu tens i el que tu deus, seria negatiu.
I llavors?
Tècnicament, legalment, és una causa de dissolució.
O sigui, que tècnicament l'Espanyol tindria que estar en causa de dissolució. Bueno,
tampoc vull dir que això és que demà es deu sol a l'Espanyol d'un dia per un altre, però sí que és senyal.
Llavors,
que la cosa està molt malament, millor que fa un any, però la cosa està...
El que jo no entenc, de tota manera, és que quan es fan aquesta... Quan, per exemple, el senyor Morlanes fa aquesta espècie de crides a la calma, diu que tot està sota control i tal i qual, i resulta que reconeixem que hi ha unes pràctiques que com a mínim no són aprovades per la pràctica comptable, realment estem una mica venent coloms, venent, o sigui, estem venent fum? Què passa exactament aquí?
veure, d'això que durant d'aquí a 2 anys no caldrà vendre jugadors i que està controlat tot, jo ja fa bastant temps que ho sento. I la pràctica, pues, és que jo torno a dir, insistir, és que no ho digo jo, és que no és que diu l'AMBA, és que ho diu l'auditor, el mateix auditor que està portant els comptes des del 1998, diria. A veure, és que no ho entén aquesta pràctica. O sigui, sí que és cert que ha millorat bastant les coses, perquè abans teníem un deute un any de 107 milions, s'ha pagat en un any, ara és 73 milions, s'ha pagat en un any. És una millora, però continua sent la situació.
Tu creus que justament el calendari de pagament que ells van donar el podran complir, Ferran?
Amb el d'Hisenda, els dos primers, és bastant possible.
O sigui, que aquest any penso que es tenien que pagar 2 milions.
2 milions, els següents són 6.
Sí.
I a partir d'aquí ja la cosa ja es complica.
Perquè tenim que pagar fins a 10 una cosa així.
Sí, ara mateix t'ho hauria de buscar, però aproximadament són 10, parlo una miqueta de memòria, 10 i 16.
Com són, és allà d'aquí 3 anys, doncs és la pilota que la tires cap endavant?
La idea que tenen és arribar a un nou contracte televisiu que sigui més quantiós i fer front a això.
Sí, això és el que va dir Collet, que justament ahir a Tribuna Barcelona, va dir que ell... considerava que els clubs podrien pagar Hisenda si s'augmentés, per exemple, aquests 8-10 milions d'euros, doncs que es podria obligar inclús que anessin directament a Hisenda aquests pagaments. Clar, però això estem comptant amb uns diners que no tenim.
No, ara mateix no tenim.
Bé, per cert, com va acabar una mica doncs, la relació amb Mae Genética Perica? Perquè doncs, aquí s'ha dit una mica de tot, que sí, que no, que va haver-hi bon rotllo, que no n'hi ha... I sobretot, què us semblen una mica les seves propostes?
Bé, nosaltres vam juntar per anar a unes eleccions, evidentment doncs, van acabar les eleccions, i en aquest sentit doncs, cada un home tenia que seguir doncs, una miqueta el seu camí. Evidentment, bueno, van haver-hi doncs, unes persones que formaven part de la junta directiva que van creure que podien fer més feina doncs, amb un grup, amb un paquet accionarial més potent. A partir d'aquí, doncs... ells segueixen el seu camí, nosaltres seguim el nostre, de vegades coincidirem, de vegades no.
I en aquest cas?
Doncs no sé si continua, quin serà el seu sentit del vot.
No, sentit del vot, a banda del sentit del vot, les propostes que vam fer, per exemple, de l'àrea econòmica, no sé si tens constància, o el
sí,
seu anàlisi.
Bueno, sentia la notícia que sobre la presentació amb els mitjans de comunicació. Home, evidentment, el que diu el Xavi Puyol, doncs té tot el sentit comú. Evidentment, aquí falta una aportació de diners, perquè, clar, és complicat. La xeta dels bancs està complicada. Hem tirat una miqueta ara amb bestretes de drets de televisió, que això doncs, ha permès doncs, fer algun pagament, però la cosa està complicada. Cal una entrada de diners, un crèdit complicat. Es podria plantejar una ampliació de capital, encara que ens faci massa gràcia, però bueno...
Ampliació de capital, recordem que l'última va ser molt catastròfica.
Sí, l'únic avantatge en aquest sentit és que, clar, abans estava un bloc unit en el que era Genética Perica amb el Consell.
Potser ara si anéssim a l'ampliació de capital...
Ara hi ha una competició, clar, ara hi ha...
No, és una bona cosa la que apuntes, perquè potser seria una manera de recaptar fons.
Sí.
De recaptar fons pel club... I recaptar també i de variar l'ordre accionarial, si s'escau.
Si s'escau.
Tu ho proposaries?
Tampoc conec totes les dades a fons i tampoc me tinc a reconèixer humilment que no tinc tots els coneixements per fer-me una valoració ara aquí i davant teu ràpid. Potser hauria de consultar-ho amb doncs, gent que en sap per donar-te una resposta.
De tota manera, recordem que l'anterior ampliació capital va ser 10 milions i no es va cobrir, no, tota?
No, bueno, era fins a 12 i es van cobrir, hi havia un mínim de 6 i es van cobrir fins 5,2 i van haver 2,4 milions que era deute vençuda de proveïdors que van canviar deute per accions.
I cal veure què passa amb aquests proveïdors també ara mateix.
Suposo que algun ja haurà venut, imagina.
Haurà venut, sí. Alguns és possible que s'hagi venut o que s'hagin paraulat d'alguna manera doncs, la venda d'aquestes accions, tal com hem dit per exemple que el senyor Newton doncs, alguna part de les seves accions no sabem si les ha venut o les ha compromès de cara doncs, al fet de recolzar l'actual bloc accionarial que mana. Molt bé, amb tot plegat jo, la veritat, no sé quin futur ens espera. L'altre dia Morlanes va dir que no hi havia perill de desaparició, però jo clar que quan Morlanes diu una cosa con el apego que tiene por la verdad, com diuen aquells, doncs, la veritat, em poso a tremolar.
A mí me ha dado una frase que la aplicaría, que de ella Brindisi, yo de estamos transitando por la cornisa. Estamos transitando, mientras estiguem en primera divisió, puguem renegociar deutes, els proveïdors i jugadors siguin comprensius, pues podem anar trampejant fins a arribar a un nou contracte televisiu que doni una miqueta d'ingressos de fons. I que
però si no hi ha un nou contracte televisiu...
Perquè... O si anem a segona, doncs...
Si anem a segona, això ja n'hi parlem. O sigui, aquesta hipòtesi ja no la vull comprovar, o sigui, ni tan sols parlar-ne. Però, o sigui, amb les maniobres que s'estan fent ara de reducció de deute, clar, també, és el que tu dius, aquestes maniobres també el que ens fan és que no tenim, per exemple, molt, o sigui, capital per invertir en el primer equip.
Sí.
Que clar, també això augmenta el risc d'anar a segona divisió. És una mica el que és el, una mica, quan justament va presentar Morlan és el seu pla, el que és una mica doncs increïble, que volien apostar per la, per la, justament per la part esportiva, per evitar aquest risc, però alhora per potenciar el club, però per alhora retallant. Clar, és, aquí és un laberint, que és un peix que es mossega la cua.
Sí, però era indispensable retallar. O sigui, és indispensable, i a més ara mateix és que t'estan obligant, o sigui, tant el reglament de UEFA, de lloc financer, com el nou reglament també de la Lliga de Futbol Professional, que ara està ja en vigor, t'obliga a fer, ajustar-te al pressupost esportiu en funció dels teus ingressos ordinaris. O sigui, és que no queda un altre.
I a banda d'això, per exemple, quan vosaltres sentiu el senyor Gai, que diu que l'Espanyol per anar bé tindria que facturar 60 milions d'euros, clar, és, allò és com assenyalar el camí, però no com arribar-hi, no?
Home, 60 milions d'euros estaria molt bé. El problema és com els obtens. Clar, a veure, tenim el naming right, que ja porta, doncs, em sembla que s'estava negociant des del 2007.
I res?
I res. Tenim uns locals comercials davant de l'Esplau.
Que no generen res.
Tenim el tema de l'hotel.
Res.
Res. Tenim la ciutat esportiva, embargada per Hisenda.
Com saps alguna cosa d'aquest tema?
Està embargada per Hisenda.
Està embargada per Hisenda, ja. Sí. I llavors, en aquesta ciutat esportiva hi havia una part que era garantia del préstec del senyor Pere Botet, de 10 milions d'euros.
I del crèdit sindicat, i del pagament a Hisenda...
Sí, què té que ser? Ho tenen que partir entre tots, això, o com?
Doncs no t'ho sabria dir. Però, bueno, en principi, Hisenda té les de guanyar sempre.
I podria ser, per exemple, que Hisenda executés l'embargament de la ciutat esportiva, doncs, si no es fan els calendaris, si no es compleix el calendari de pagaments?
El mateix el problema que té molta vegada Hisenda és que...
Bueno, primer van al cash, que això ja ens ha passat. Sí.
El tema és que, clar, Hisenda, doncs, té molts terrenys en garantia, però, clar, què fas amb aquests terrenys? Ja. Potser a Hisenda li surt més a compte, doncs, bueno, mira, vamos a hablar i tal, i ja...
Sí, però això ha funcionat una vegada, no està tan clar. Mm. Per cert, un altre tema del que no tenim constància, ni sabem si s'està aplicant, és que el senyor Morlanes va dir que el crèdit sindicat es voldria pagar només a... només la part d'interessos i no el capital.
Sí, hi ha un període de carència, sí.
I això s'ha posat en marxa?
Entenc que sí. Pels comptes que he mirat, entenc que sí. Tampoc sóc un auditor, però jo entenc que sí.
Molt bé. Quina mesura proposeu vosaltres una miqueta per... I sobretot, a banda del que és... No sé, quina mesures de viabilitat proposeu o veieu que té el club?
El que havia de fer, en principi, s'ha fet, o sigui, s'ha renegociat el deute, especialment a Hisenda, que aquest era imprescindible, s'ha salvat un matchball, que era quan estaven bloquejats els comptes, s'ha reduït la despesa en plantilla, que era desorbitada, això s'ha fet. A partir d'ara, què més es pot fer? Ara és complicat, es continua renegociant amb el deute a curt termini per passar-lo a llarg, encertar-la amb els fitxatges, encertar-la amb les ventes de jugadors, perquè s'hauran de vendre jugadors.
Ja es poden... Impepinablement?
Impepinablement.
Allò que van dir el Xavier Pujol, que es temien que podia haver una venda abans del Nadal?
Sí, per què no? Sí, clar. Sí, sí. Pues tan possible, home. Si
no tranquil·litza gaire.
Pues, a veure, tampoc s'ha de considerar els traspassos per ser com una cosa dolenta.
No, però tampoc com l'única via, com veus assenyalar vosaltres.
Ara mateix és que és que tampoc veig molt, o sigui, crèdit, ja s'han demanat crèdits, estan tot en garantia. Ja hem parlat d'altres vies de naming right, hotel, locals.
Amic, amb tot això, d'aquí dos dies tenim una junta. Què li diem a la gent i sobretot què li diem als petits accionistes que encara tenen opcions d'agrupar el vot amb vosaltres?
sobretot que participin, si poden anar presencialment millor, i si no que deleguin, i si pot ser millor amb l'AMAE, doncs, doncs millor que millor, evidentment, però sobretot que participin.
Moltes gràcies, Ferran, esperem que participin, que participi també la gent, doncs, com ha de ser, eh? I no tinguem a veure episodis com els de l'any passat. Tant de bo, tant de bo. Molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I ara nosaltres, doncs, ens queda dues cosetes només, no? Primera, parlar, sobretot, de LB Apuestas. Ja sabeu que LB Apuestas sorteja entrades a la seva llotja VIP Corporate pel proper partit espanyol Atlètic de Madrid, que és una llotja on podràs picar, podràs beure, podràs menjar, podràs... És un seient superconfortable. És la millor manera, la millor experiència per viure un partit de primera divisió al camp de l'Espanyol. I ja saps que això és vàlid per tots els clients d'LB i pels nous clients, és a dir, qualsevol pot anar només fer una aposta de 10 euros i enviar el mail amb les dades de l'aposta a pericosonline@gmail.com per entrar en un sorteig i, la veritat, us ho dic, val la pena perquè, a més, bueno, últimament rebem 10, 12, 15 a la setmana i diem, ostres, escolta, hi ha moltíssimes possibilitats, eh?
De que toqui.
Molt bé.
Ja faré una cosa que quan ho proves vols repetir,
Vols repetir i pots fer-ho perquè, fixa't, ella es dona la possibilitat de fer-ho tantes vegades com vulguis. Moment estrella del dia, senyoreta Laura Bertran. Som-hi, anem a escoltar la sintonia i el decidim.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Senyoreta Laura.
Ja hem anat informant que dissabte és el sopar de penyes, que es farà a les 9 del vespre, però el que no hem dit és que un dels guardonats d'aquest any serà el Víctor Sánchez, que li donarà el premi de la Gala de Penyes.
Anem a repassar ràpidament els que són els guardonats. Víctor Sánchez, Jennifer Pareja,
que és la campiona del món,
com a difusió del sentiment de blanc i blau, Carlos Clerc, que rebrà el premi de futbol base, Germán Parreño, a la projecció esportiva, Sara Mérida, premi de futbol femení, l'exjugador Sergio González, i actual segon de la selecció catalana.
La selecció catalana, que tindrà el premi de veterans.
I el diari La Grada, els companys de La Grada, que tindran el premi a la difusió de la informació perica.
Tal com està l'Espanyol, amb aquesta aturada, aprofitem, no, els premis per donar-li el moment estrella.
Perfecte. Ah, i el Coco Bertomeu, que li donen la insígnia d'or. Molt bé. Felicitats a tots els premiats, i per ells és el moment estrella del dia.
Sí, no?
Bueno, doncs escolta,
les bones notícies s'han de celebrar.
Del dia o del dia que sigui, perquè això ja fa temps que ha sortit. En fi, molt bé, doncs escoltin, fins aquí hem arribat.
Fins aquí.
Demà parlarem de més coses, no sé, coses que està preparant l'Ignacio Miguel, que no fa més que picar el seu ordinador durant tot el dia.
Ja veréis.
Què ens has preparat, Miguel, per demà?
No, yo no cuento, prefiero dejaros con la miel en los labios y que mañana disfrutéis de mis sorpresas.
Així la gent, doncs...
Crea expectatives
i així, doncs...
Estratègia.
Ah, molt bé, m'assembla bé. Doncs bé, demà el que ens hagi preparat l'Ignacio Miguel, però segur que tornarem a parlar de tota la informació perica, tornarem a explicar què ha passat per Sant Adrià, sentirem els protagonistes, tot una mica, però ara és l'hora dels adeus i de deixar-vos amb la gent del bàsquet del dia, que recordeu que us porten tota l'actualitat del món de la cistella. O sigui que... Fins demà, si Déu vol, aquí estarem, puntuals i alegres, com deia la Miquel. Vinga, som-hi. Adéu.
Adéu.
Radio Estel, Pericos Online Radio.